Bona tarda. Donem inici al ple ordinari d'avui 30 de desembre. Excusar la senyora Mariona Montalà, que no pot assistir avui al ple. I el primer punt és l'aprovació de l'acte de la sessió anterior. Es pot aprovar? Sí? Doncs passem al segon punt, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia de la 879 a la 959, de la Junta de Govern Local de la sessió del 15 de novembre a la del 13 de desembre, d'Acció Social i Comunitària de la número 228 a la 252, de Governació de la 154 a la 164, d'Hisenda, Finances i Contractacions de la 419 a la 458, de Seguretat Ciutadana, Convivència i Protecció Civil a la número 23, de Sostenibilitat, Medi Ambient i Medi Natural de la 78 a la 82 i d'Urbanisme, Activitats, Patrimoni i Centre Històric de la número 414 a la 447. Doncs ara passaríem al tercer punt, que és el canvi de portaveu del grup municipal de Junts per Valls. Aquí designem com a portaveu de Junts a partir de l'1 de gener el senyor Joan Ibarra i com a suplent la senyora Sònia Roca. Podem passar a votació, senyor secretari.
Vots a favor. 19. Abstencions. 1. En contra, cap.
Molt bé, doncs passaríem al quart punt, que és l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança 30, reguladora dels preus públics per les activitats del Centre Cívic d'Acció Comunitària de l'Ajuntament de Valls. Té la paraula la senyora Natàlia Monconell.
Bé, bona tarda, senyora alcaldessa, gràcies, companyes regidores i companys regidors. Avui els portem a modificació d'aquest ple, la modificació de l'ordenança número 30, reguladora dels preus d'acció cívica, del centre cívic i d'acció comunitària. Una ordenança que es va redactar ja fa més de 10 anys i que excepte per una petita modificació el 2022 per incorporar les tarifes d'acció comunitària no s'havia actualitzat en cap moment. Els motius que ens han conduït a aquesta modificació és, en primer lloc, l'obligació d'incloure les noves obligacions que la Regidoria d'Acció Cívica i Joventut ha assumit amb la posada en marxa de l'Espai Jove. La segona és la voluntat de fer aquesta ordenança més amable i entenedora de cara a la ciutadania. I el tercer motiu és la necessitat de reflectir l'actual realitat de la regidoria, tant amb l'augment i la diversitat de les activitats com pel que fa als costos operatius que comporta associats. El 2023 va obrir les portes l'Espai Jove, un espai destinat a ser un punt de referència per als joves de la ciutat, principalment entre els 12 i els 29 anys, i la missió principal d'aquest equipament és oferir recursos, serveis i activitats que afavoreixin el desenvolupament personal, formatiu, social i cultural del jovent ballenc. Així doncs, paral·lelament a l'obertura d'aquest equipament, també neix la necessitat de regular les activitats que s'hi puguin dur a terme. I tot i que l'ordenança defineix els preus de les activitats que s'hi duran a terme amb la disposició transitòria que hem inclòs, es manté la gratuïtat total fins a la finalitat del procés de difusió que la regidoria encara està duent a terme. D'aquesta manera, ens assegurem que el jovent continua accedint a les activitats sense barreres econòmiques en aquesta primera fase de consolidació de l'equipament. El segon motiu per la modificació, com els he comentat al principi, és la voluntat de fer-la més amable i entenedora de cara a la ciutadania. I és que l'actual redacció de l'ordenança 30 presenta una sèrie de limitacions i dificultats que poden afectar la comprensió i l'autonomia de la ciutadania a l'hora de fer ús dels serveis que regula, especialment perquè fa al centre cívic i a l'Espai Jove. La redacció és poc clara i poc accessible. La informació disponible a l'ordenança actual no és del tot entenedora per la ciutadania. El text presenta certa ambigüitat pel que fa als preus i els procediments que s'han de seguir per participar en les activitats o per fer les inscripcions. I això pot provocar que els usuaris no tinguin clar què es regula exactament ni quines són les tarifes aplicables, quines bonificacions existeixen o com poden accedir-hi. Amb la nova redacció s'assegura que la informació sigui més clara i entenedora. Es detallen de manera específica els preus, les activitats i les bonificacions existents. I d'aquesta manera s'evita l'ambigüitat, facilitant que el ciutadà conegui exactament els seus drets i les seves opcions. A més, tot això dona més transparència i seguretat als usuaris i facilita que puguin accedir als serveis sense dubtes ni obstacles. Considerem que aquest és un dels primers passos cap a la tramitació digital que permetrà als usuaris fer les inscripcions i els pagaments en línia, simplificant processos i modernitzant el servei. I amb aquesta nova tramitació pretenem facilitar la Pretenem facilitar la participació, reduir les barreres burocràtiques i estalviar temps a la ciutadania. Finalment, cal tenir en compte que en aquests darrers 10 anys el centre cívic també ha ampliat significativament la seva oferta, amb nous cursos i activitats, diversificant les temàtiques per arribar a més col·lectius i responent a les noves demandes socials. Els cursos, a més, són impartits per professionals qualificats que mereixen un reconeixement a la seva formació i professionalitat. També s'ha de tenir en compte que en aquests últims 10 anys l'índex de preus al consum ha augmentat un 25,2%, cosa que ha incrementat inevitablement els costos de funcionament, els salaris del personal i dels formadors, els subministraments com l'energia i els materials, el manteniment dels espais i els equipaments. I aquesta situació ens ha portat també a revisar els preus perquè es mantingui de manera sostenible i sense perdre mai de vista la voluntat d'inclusió, equitat i qualitat. La revisió dels preus s'ha fet considerant l'increment de l'IPC, però mantenint sempre unes tarifes assequibles i unes bonificacions importants per garantir que ningú quedi exclòs. Reduccions per col·lectius vulnerables, per exemple, del 75% per totes aquelles famílies derivades de serveis socials. Així doncs, aquesta actualització no busca el benefici econòmic, sinó cobrir parcialment els costos, com ens marca la llei, creixents i garantir la continuïtat d'un servei de qualitat. Aquesta modificació s'ha fet, com ja els he dit, tenint en compte els criteris d'accessibilitat, no física, sinó amb la intenció que tothom comprengui què és el que es regula en aquesta ordenança, amb la voluntat d'inclusió, per tal que ningú quedi exclòs, especialment per temes econòmics, i per això hem mantingut les bonificacions, i tenint en compte també la cohesió social, perquè els espais que es regulen en aquesta ordenança fomenten la convivència, la participació activa de la ciutadania i són eines per cohesionar la comunitat. Així doncs, mantenir una oferta diversa d'activitats que contribueixen a una societat més inclusiva, educada i connectada és d'importància per nosaltres. Així doncs, els demanem la seva col·laboració per aquesta modificació de l'ordenança número 30, assegurant que aquests espais continuïn sent espais oberts, accessibles i de qualitat per tota la ciutadania. Gràcies.
Moltes gràcies per part del PSC. Alguna intervenció?
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. El govern presenta avui a ple l'aprovació de la modificació de l'ordenança municipal número 30, que regula els preus públics per les activitats del centre cívic i d'acció comunitària. Esperem que aquesta modificació sigui una oportunitat per millorar la gestió dels serveis públics, fent-la més eficient i poder garantir un millor accés per a tothom. És positiu que s'hagi tingut en compte les necessitats dels ciutadans, ajustant els preus per a aquelles persones més vulnerables. També és fonamental fomentar la participació ciutadana i potenciar el benestar i la cohesió social, elements clau per construir una ciutat més inclusiva i solidària. Confiem que aquesta modificació de l'ordenança permeti una gestió més òptima dels serveis. El nostre grup municipal del PSC votarà a favor de la modificació. Gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP. Senyor Vidal, no hi ha intervenció. Per part de Vox, no hi ha intervenció. Doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor, 19. Abstencions, 1. Vots en contra, cap.
Doncs bé, ara passaríem a l'apartat de mocions, que és la moció presentada per grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya per a l'elaboració d'un pla de regeneració del polígon industrial de Valls. Té la paraula la senyora Invernon.
Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. Abans de començar l'argumentació de la moció que avui portem a aquest ple, el nostre grup voldria fer una consideració. I és que el nostre grup voldria donar-li les gràcies a la nostra alcaldessa, sí, a vostè, alcaldessa. I segurament ara es preguntarà per què. Doncs miri, és molt simple. Fa uns dies veiem a les xarxes socials de l'Ajuntament de Valls un vídeo on es netejaven alguns dels carrers del polígon industrial i aquest s'anunciava així. Aquests dies s'estan fent treballs extraordinaris de neteja del polígon industrial. Està molt bé aquesta reacció, però no creu que la neteja a la cura del polígon industrial no hauria de ser un fet puntual? El normal seria que fos cada dia i no extraordinari com vostès ho han anunciat realitzant aquest vídeo. Esperem que prenguin nota del que avui proposem en aquesta moció i que reaccionin. El polígon industrial de Valls ha esdevingut les darreres dècades en el principal pol de generació de riquesa de la ciutat i la comarca i genera, a través de les seves empreses, el percentatge més elevat d'ocupació de l'àrea de Valls i un dels més grans del Camp de Tarragona. A més, es podria estimar que aporta el PIB local entre el 25 i el 35% de l'economia local. Actualment, amb gairebé 300 hectàrees d'extensió, està format per més de 500 empreses, sobretot petites i mitjanes, que moltes són del sector de llarg recorregut tradicional a la ciutat, com ara la indústria de l'automoció, l'alimentària i la metal·lúrgica. Però és sobretot un subsector destacable el de la logística i la distribució. El polígon industrial de Valls compta amb centres de distribució i empreses dedicades a la logística punteres en el sector, tant petites i mitjanes empreses com grans multinacionals, que hi tenen els seus hubs logístics. I del sector més emergent, el format per empreses dedicades a les energies renovables, tan importants i capdals per una vida més sostenible. De fet, la seva privilegiada ubicació, propera al port de Tarragona, corredor del Mediterrani i a les connexions amb l'AP2 i l'AP7, i el bon preu del sòl industrial fan que sigui un polígon atractiu per a moltes empreses nacionals i multinacionals, posicionant-lo com una de les zones estratègiques més importants pel desenvolupament econòmic i empresarial del sud de Catalunya. Malgrat la seva importància, el polígon industrial de Valls és testimoni d'una administració local despreocupada i poc ambiciosa. I això es fa fàcilment demostrable amb un servei de transport urbà amb mancances de capacitat, els principals accessos al major polígon industrial del Camp de Tarragona insuficients i deteriorats, una renovació de la il·luminació que va començar el 2020 i que acabarà el 2025. Continua essent un dels principals problemes que té el polígon i encara no garanteix que sigui una zona segura per a tothom. Els carrers amb problemes greus d'asfaltatges que suposen un greu perill per a les persones, una manca de col·lectors que fa que algunes empreses tinguin retorns quan hi ha acumulació d'aigua en algunes zones del polígon, mancances a la neteja, el manteniment, les senyals, la gestió dels residus, mancança de zones verdes, d'espais d'oci, per convertir-lo en un polígon més amable, més humà, més modern, més còmode. Un polígon industrial com el de Valls exigeix accions ambicioses, transversals i amb recursos suficients per garantir, retenir i impulsar les potencialitats que el fan únic. A més, sumada a una col·laboració institucional estreta amb el teixit empresarial i associatiu del polígon industrial, fomentaríem la competitivitat de les empreses instal·lades, atrauríem més inversions i milloraríem la qualitat de vida dels treballadors i treballadores, i així dels vallencs i les vallenques. El teixit empresarial del polígon de Valls i totes les vallenques i vallencs que hi treballen, que hi destinen gran part de la seva jornada, mereixen un suport clar i ferm per part de l'Ajuntament de Valls. Mereixen un polígon industrial digne. Per tot això, el grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Valls proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, la creació d'un pla de regeneració del polígon industrial en el termini de 3 mesos, que contempli accions de millora en mobilitat, neteja, manteniment, il·luminació, seguretat, gestió de residus, zones verdes i d'esbarjo. Segon lloc, la dotació pressupostària per l'exercici del 2025, per la creació i l'inici de l'execució d'aquest pla de regeneració del polígon industrial durant el 2025. I en tercer lloc, donar compte a les comissions informatives de cada àrea involucrada en l'execució del pla de regeneració del polígon industrial de Valls. Gràcies.
Bé, aquesta moció la defensaré jo i faré un resum de les actuacions del polígon, però dir-li al senyor Invernón que li falta molta informació. Vostès a la moció parlen d'una administració local despreocupada i poc ambiciosa pel polígon. Per començar, algunes dades i xifres. En els últims anys s'ha invertit al polígon industrial més de 3,5 milions d'euros. Obres a la via pública sempre acordades amb l'Associació d'Empresaris del Polígon. Per tant, 3,5 milions d'euros per projectes, tant d'inversions directes de l'Ajuntament com d'altres administracions. Parla d'asfaltatge, carrers asfaltats, boters, artesans, curtidors, licoristes i lateral de la carretera del Pla des del carrer Bastés fins al carrer Curtidors. Carrers licitats per asfaltar el 2024, Bastés, entre la carretera del Pla i el Fusters i a lateral de la carretera del Pla des del carrer Curtidors fins a la Nacional 240. I el 2025, pactat amb els empresaris del polígon, asfaltarem el primer tram del carrer Blanquers, tota la zona d'Ikea, que és la que està més deteriorada. Per tant, un pla d'asfaltatge que continuarem fent permanentment any rere any. I aquest és el nostre compromís amb els empresaris pel que fa a l'asfaltat. Pel que fa als col·lectors, la xarxa de col·lectors, tots ho sabem, a la part antiga del polígono no és separativa, no hi ha separat el que és pluvials com dels col·lectors. Per tant, és habitual que en les xarxes de l'època no hi hagi separativa. Hi ha un punt històric que s'ha de resoldre, que és el carrer Artesans, per una mala execució al seu dia per les obres de la variant de la Nacional 240 de fa 30 anys. i que això es resoldrà amb el projecte de l'ordinada dels col·lectors de la Llera dels Torrents. Pel que fa a la neteja, treballant-se una nova proposta per ampliar i molt el servei de neteja. Es multipliquen les hores del servei setmanal per 7, s'incorpora un equip de bufador i es milloren les prestacions de la maquinària en qualitat i capacitat. I a més, hi haurà una brigada d'acció immediata per fer front a incidències per abandonament de residus. És que tinc 3 minuts només i per això vaig de pressa. Pel que fa al servei del bus urbà, recordem-ho, servei gratuït a tota la ciutat i també al polígon industrial des de l'any 2020. Vagin repassant quantes ciutats i polígon tenen el servei gratuït de l'autobús. La resposta ja la saben. Valls, l'any 2023, rècord de viatgers, 183.000. I el 2024 tornarà a ser rècord superant els 200.000. Perquè tinc un coneixement sobre la capacitat que vostès parlen. El servei de les 6 del matí, sense problemes de capacitat. El servei de les 8 del matí, ple, però hores d'ara, sense problemes de capacitat. El servei de les 2 del migdia, sense problemes, com tampoc el de les 10 de la nit. I a la nova licitació, com ja els hem informat, es preveu ampliar el servei del bus a la banda esquerra del polígon industrial. Vostès me diuen que hi ha un problema de l'enllumenat al polígon. Doncs bé, el que ja s'ha renovat, carrer Artesans, licoristes, boters, manyans, cordiadors i corders, i el primer tram del carrer Bastés i el passeig de Palau de Reig. I pel que fa als laterals de la carretera del Pla, la banda esquerra està tota canviada i el lateral dret fins al carrer Curtidors. Què hem licitat el 2024? El lateral del carrer Curtidors fins a la rotonda nord de la part de dalt cap al Pla, el segon tram de Bastés i els carrers Ebenistes, Impressors i Sabaters. I el carrer Blanquers des de l'aparcament de camions fins al camí de Vilafranca i també el primer tram del carrer Fusters. I aquest 2025, què ens queda per renovar? Petits espais. Renovarem planxadores i brodadores i els trams finals del carrer Blanquers i el carrer Fusters. Així doncs, aquest problema que diu vostè de l'enllumenat, el 2025, quedarà tot renovat. Dir-los que nosaltres continuem fent inversions al polígon industrial any rere any, complint els compromisos i sempre d'acord amb l'Associació d'Empresaris del Polígono. Així arribem a acords per prioritzar, per millorar serveis, per resoldre problemes i per decidir junts què cal fer. I com sempre dir-li que estem i estic a la seva disposició per aquella informació que no tinguin. I ara passaríem la paraula a Esquerra, al senyor Tondo.
Perdó, bona tarda, alcaldessa, regidora, regidors, senyores i senyors. Pel que fa a la moció formulada pel grup del PSC per l'elaboració d'un pla de regeneració del polígon industrial de Valls, els avancem que ens abstindrem i motivem aquesta decisió pel següent. Ja els vàrem dir que la decisió d'abstenir-nos en la moció que van presentar sobre la millora del servei de neteja, que com aquella, la present moció és merament estratègia política, sense que se sustenti en una formulació motivada. I és per aquest motiu que ens abstenim. El polígon industrial és un referent per Valls i la comarca, i ho és des dels anys 70 del segle passat, i que les administracions, tant la local com l'autonòmica i l'estatal, hi aboquin esforços per posicionar-lo com el que era en origen, el primer polígon industrial i referent del Camp de Tarragona és una obvietat. Ara bé, no compartim la seva diagnosi. Aquest equip de govern ha negat les actuacions en benefici del polígon com s'han exposat anteriorment. Més enllà de les inversions fetes, cal dir que, com s'ha dit, el transport urbà que ofereix la ciutat al polígon és gratuït. Sí, es pot ampliar, tant en ruta com en freqüència, però això implica un cost i aquest s'està valorant per poder-lo fer el més aviat possible. Si tenen cap exemple de transport públic gratuït per als treballadors i treballadores dels polígons on vostès governen o volen implementar novament tarifes, ens ho proposen i ho estudiem. Pel que fa a la il·luminació i l'asfaltatge dels vials, s'ha exposat, s'han fet actuacions, cosa que des de feia anys que no es feien. I aquesta deixadesa sí que s'ha fet, s'ha tingut en anteriors exercicis, però en governs de tots els colors. Pel que fa als equipaments, és obvi que es pot millorar en la neteja i el clavegram, però els asseguro que el polígon de Valls està en millors condicions que molts d'altres. Per tant, demanar que es dissenyi un pla de regeneració en el breu termini de 3 mesos que prevegi tot un seguit d'actuacions quan en cap de les administracions que governen han complert cap iniciativa d'actuació en la ciutat ni en el país, i si ho han fet ha estat amb retard, només cal recordar el tema del túnel de l'A27, ens sembla un brindis al sol i per això ens hi abstenim. No perquè no considerem que sigui necessari fer un estudi sobre aquest projecte. Sí que cal propostes, quan hi hagi propostes concretes, per exemple, fer la connexió de l'A27 amb el polígon nord i l'A7 o el traspàs de Rodalies o, per què no, una connexió ferroviària al polígon, ens hi trobaran i que sempre que depenguin de tots i que hi depenguin també de vostès, en parlem tots, tant els grups municipals democràtics com els agents implicats, incloent, evidentment, l'Associació d'Empresaris del Polígon, la Generalitat i qui convingui. Moltes gràcies.
Moltes gràcies per part de la CUP, senyor Vidal.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa, senyors i senyores regidors. Des de la CUP donarem suport a la moció que presenta el grup municipal del PSC en aquesta sessió plenària. Aquesta iniciativa no només és necessària, sinó que arriba tard davant una situació de deteriorament i abandonament que afecta el polígon industrial. No diem que no s'estiguin fent coses, però a ulls de tots està com està la situació. O sigui, que crec que només cal... Vull dir, són fets, no són opinions. El polígon industrial de Valls és un espai clau de la ciutat i hauria de ser una prioritat absoluta pel govern municipal. Tanmateix, la realitat és ben diferent. Durant anys, l'administració local ha mostrat una decida alarmant en la seva gestió, deixant el polígon estigui cada vegada més degradat. Aquesta situació ha portat a tenir actualment una llista de problemes que no es pot ignorar durant més temps. Infraestructures deteriorades, carrers amb un asfaltat perillós, il·luminació insuficient que genera inseguretat, neteja insuficient i senyals mal mantingudes. A més, el polígon no compta amb zones verdes ni espais d'esbarjo que el facin més amable i funcional per als treballadors i treballadores. I la gestió de residus continua sent deficient. Aquesta deixadesa no només afecta l'operativa de les empreses, sinó que també perjudica la qualitat de vida dels treballadors i treballadores. Aquesta situació no es pot solucionar amb pedaços ni amb intervencions puntuals. El polígon necessita una regeneració profunda que impliqui accions decidides i transversals. Parlem d'una transformació que no només resolgui els problemes acumulats durant anys, sinó que també projecti aquest espai cap al futur. A més de resoldre les mancances estructurals, aquest pla de regeneració és una oportunitat per fer el polígon un espai més humà, amb serveis que garanteixin la seguretat i el benestar d'aquells que hi treballen. Parlem de la generació d'espais verds, transport eficient i una millor gestió dels recursos, que serien passos essencials per aconseguir un polígon que sigui tan productiu com agradable. La proposta del PSC per destinar recursos específics al pla és una mesura imprescindible per garantir que aquesta iniciativa es materialitzi. Però des de la CUP anem més enllà. Exigim que es tracti com una prioritat de la ciutat i que es busquin formes de col·laboració directa amb les empreses i treballadors per garantir un procés participatiu i efectiu. Apostem per un polígon digne que beneficiï els treballadors, a les empreses i, en última instància, tot el municipi. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Vox, hi ha alguna intervenció?
Muchas gracias, buenas tardes a todos. Presentan ustedes una moción, señores del PSC, que me parece bastante interesante, la verdad, porque queda mucho trabajo por hacer en el polígono industrial, pero pienso que falta añadir algo en esta moción, y sería que en este plan que ustedes pretenden que se elabore, faltaría añadir una acción o acciones para la atracción de capital exterior, es decir, de nuevas empresas, ya sean pymes o grandes empresas, para que se instalen en el polígono industrial de nuestro municipio y se creen nuevos puestos de trabajo para emplear a ciudadanos de nuestro municipio. Si ustedes estuviesen dispuestos a añadir en su moción también esta acción para este plan, pues yo votaría a favor. En caso contrario, pues me abstendría. Muchas gracias.
¿Hi ha alguna intervenció? No hi ha cap més intervenció, doncs passem a votació, senyor secretari.
Vots a favor? 5. Abstencions? 6. Vots en contra? 9.
Molt bé, doncs passarem al 6è punt, que és pregs i preguntes. Però li he dit si hi havia cap més intervenció, m'ha dit que no. Vol fer explicació de vot? Vol fer explicació de vot? Doncs faci explicació de vot.
Gràcies. En primer lloc, doncs, agrair a la CUP el suport que ens ha donat en aquesta moció. I en segon lloc, els hi voldria manifestar la nostra sorpresa, i és que estem realment sorpresos. I els diem que estem sorpresos precisament per això, perquè vostès, el govern de Junts i Esquerra, ara fa uns dies, i ho torno a repetir, perquè tot plegat és bastant curiós, publiquen una neteja extraordinària en alguns dels carrers dels polígons industrials. Quan això, si vostès tinguessin una planificació i ordenació de la neteja i manteniment del polígon, no arribarien a necessitar contractar una neteja extraordinària. I en el cas que sí, no en farien bandera a les xarxes socials. però bé, és la seva manera de fer, viure en la reacció constant. I ara ho acaben de fer i ho acaben de mostrar ara mateix en la seva intervenció. Han enumerat tot un seguit d'accions que venen fent al polígon industrial. Vostès parlen de milions amunt i avall, invertits. Doncs mirin, aquestos i més, senyora Ferrer. Més polítiques decidides i ambicioses cap al nostre polígon industrial, perquè ja es veu que no és suficient. I vostès, el govern de Junts i Esquerra, Esquerra i Junts, porten anys donant l'esquena al principal motor econòmic que tenim a la ciutat. Han estat 5 anys per renovar tota la il·luminació del polígon industrial. Els sembla normal que el pressupost que el seu govern destina a mantenir a manteniment sigui de 25.000 euros? Ja és poc a la dotació que li han fixat, que en l'exercici del 2023 ni tan sols la van executar tota. Dels 25.000, només en van utilitzar 11.226 euros. I en la partida d'actuació al polígon, la d'inversió, en 5 anys han gastat només 283.955 euros. És indignant el tracte i la manca d'estratègia que el seu govern té cap al polígon industrial de la ciutat. I bé, i des del nostre grup municipal, el Partit Socialista, doncs, tornem a agrair el suport que hem rebut per part de la CUP. Moltes gràcies.
Bueno, jo per al·lusions, perquè hem comentat doncs, el tema de neteja extraordinària, durant l'any han fet diferents neteges extraordinàries perquè hi ha la part de camions doncs, que embruten i no entra dins la neteja normal, sinó que va com a neteja extraordinària. Dir-li que el 2024 el manteniment del polígon s'ha exhaurit, deu tenir els números malament, jo li estic a la seva disposició per explicar-li tot el que vulgui. I per altra banda dir-li que nosaltres, per nosaltres el polígon és un dels 10 polígons més importants de Catalunya, és un motor econòmic de la ciutat, per tant nosaltres preferim sempre ser part de la solució i treballar plegats amb la ciutadania, en aquest cas amb la societat d'empresaris. Per tant, som exigents i preferim ser part de la solució, treballem, posem propostes damunt de la taula i projectes i anem per feina. Si doncs passaríem al punt 6è, que és l'apartat de precs i preguntes, han arribat, no han arribat preguntes, doncs passem a l'apartat de precs. Hi ha algun prec? Li demano que agafi el torn quan té la paraula, senyora Invernón. Quan hem acabat l'exposició i hi ha algun altre torn m'han dit que no. No té la paraula per al·lusions, no hi ha cap problema.
Gràcies. No, només fer-li la reflexió, si han treballat tant i han fet totes les propostes que aquí ens acaba d'enumerar, no haurien d'haver votat que no. Gràcies.
Bueno, hem votat que no perquè la feina s'ha fet, senyora Invernón. Per tant, si la feina està feta no podem votar a favor d'una moció que la feina s'ha fet. Vol alguna altra intervenció, algun aclariment? No, doncs... Doncs ara sí, passem a precs i preguntes, senyor secretari. Han arribat preguntes. Doncs passem a l'apartat de precs. Per part del PSC, hi ha algun prec? Senyora Fernández.
Fernández. Bona tarda a totes i a tots. Comentar que el nostre grup municipal vol presentar uns quants precs, una bateria en aquest cas, que començaré jo mateixa i seguidament el meu company Antoni Egea i la meva companya Maria José Invernón us en donaran algun altre. El primer prec parla d'un dels col·lectius vulnerables de la nostra ciutat, del qual ja n'hem fet referència en ocasions anteriors. L'autisme i el conjunt de trastorns denominats com d'espectre autista són alguns dels trastorns mentals més greus que poden afectar tant a infants com a joves i adults durant tota la vida. Fa unes setmanes es va presentar una entitat a Valls, Todos en Azul, que treballa amb les famílies amb fills amb TEA i que es vol instal·lar aquí, per la qual cosa ja ha rebut suport per part de l'Ajuntament en forma d'un despatx per poder atendre els pares. Sabem que estan buscant un local per poder dur a terme la seva activitat i esperem que si, tal com es va dir en la presentació, se'ls pot ajudar des del consistori, es faci. Però recordem que el març del 2023 el nostre grup municipal ja va presentar una moció dirigida a aquest col·lectiu i que servia per, entre d'altres coses, passejar segurs i tranquils per Valls plasmant-se amb la pictorització d'alguns dels passos de vianants de la nostra ciutat. El nostre prec va per les persones amb TEA i les seves famílies, ja que hem constatat que no s'han ampliat aquests pictogrames a tots els passos de vianants que hi ha a la ciutat i que ni es mantenen ni se'n posen de nous allí on cal. Per tant, el grup municipal del PSC fa la demanda a la regidora que correspon que es mantingui el compromís adoptat per una moció al ple d'aquest Ajuntament i que es duguin a terme en el termini més breu possible les accions necessàries. El segon prec que els faré ve per recordar, com ja vam fer palès en la moció que va presentar el nostre grup municipal i que va ser aprovada pels demés grups municipals del consistori, que tot i que per acord del ple d'aquest Ajuntament, el 30 de desembre del 2020 i després de quasi 4 anys, es va arribar al compromís d'assumir la gestió directa del servei de les escoles Bressol, encara no s'han incorporat les treballadores com a personal propi de l'Ajuntament. I en aquell ple parlàvem de que la gestió directa municipal facilitaria encara més el treball en xarxa de les llars amb els diferents departaments de l'Ajuntament i comptàvem amb que la municipalització s'impulsava amb la voluntat d'aplicar estratègies integrals per afrontar la demanda social i els canvis demogràfics i culturals de l'entorn, adaptant l'estructura i l'organització als requeriments socioculturals, laborals i econòmics de cada moment. Recordar-los que durant aquests quasi 4 anys tampoc s'ha fet cap pas per part de recursos humans per revertir la situació i que sembla que no està previst fer-ho aquest proper 2025, ja que no és una de les modificacions apuntades en la relació de llocs de treball presentades a la mesa de negociació entre sindicats i ajuntaments. La regidora d'Educació ha de vetllar perquè les treballadores de les escoles bressol municipals no hagin d'esperar més. 4 anys vivint aquest greuge comparatiu ja han estat prous. Esperem que aquest 2025 no els hi dugui a elles tan sols bons desitjos, sinó fets per part dels responsables d'aquest consistori.
Perdoni, quin és el prec, senyora Fernández? Si pot repetir el prec, sisplau, l'apuntarem.
Sí. El prec seria vetllar perquè les treballadores de les escoles bressol municipals aquest any 2025 ja solventin la situació.
Molt bé, moltes gràcies. Senyor Gea.
Gràcies, alcaldessa. Durant el ple del passat setembre es va presentar l'informe de comptes generals del 2023. Es van destacar greus problemes en la gestió de les regidories d'habitatge i mobilitat. L'interventor va assenyalar que els organismes de Provalls i ViaSam no han complert les seves obligacions, una situació que continua sense solucionar-se i que té un únic responsable, el govern de Junts i Esquerra Republicana. A Provalls, a la regidoria d'habitatge, s'han adjudicat serveis i subministraments i obres de manera directa, ignorant els principis de transparència i concurrència. A més, el procés de selecció de personal no complia amb els requisits legals, el que demostra una gestió poc seriosa. La societat tampoc disposa d'un portal de transparència, una eina essencial per garantir el dret a la informació pública. Per altra banda, a ViaSam, a la regidoria de mobilitat, també es repeteixen adjudicacions directes que haurien d'haver estat licitades, com el manteniment dels semàfors o la recollida dels ingressos dels parquímetres, entre altres. I pel que fa als sous del personal que està sota conveni, aquests superen moderadament els límits definits, la qual cosa podria generar dubtes sobre la gestió econòmica que vostès estan practicant. I no cal dir que la falta de transparència continua. No hi ha un portal de transparència que permeti un mínim control de la gestió pública. Des del nostre grup del PSC demanem mesures urgents per solucionar la situació, ja que la falta d'acció i les pràctiques irregulars d'aquest govern són preocupants. Avui els fem un prec que al mateix temps és un desig per l'any que molt aviat començarà. Que el 2025 sigui l'any en què aquest govern finalment aposti per una gestió pública més transparent i responsable. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Gea. Senyor Imbarrón.
Gràcies. En el passat 30 d'octubre del 2023, el nostre grup va presentar una moció per la millora del servei de bus urbà i en el passat ple del 30 de setembre vam fer un prec a la regidoria de mobilitat per recordar els acords als quals aquest plenari va aprovar el 2023 i que a 30 de setembre del 24 seguien sense compliment. I avui, per segona vegada, i a 30 de desembre, a finalitzar l'exercici del 2024, seguim exactament igual, sense la feina feta. No hem vist l'anàlisi d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda ni la programació de les obres que s'han de portar a terme el primer semestre del 2025. On són la creació de les noves parades al barri de les Comarques i al barri de Sant Josep Obrer i l'ampliació del servei al polígon industrial de Valls i l'estudi que havien de presentar durant el 2024 i pel qual tenien partida pressupostària? Ja fa 3 mesos que els ho vam tornar a recordar. Demà s'acaba l'any i així l'exercici 2024. Un any per treballar-hi i presentar-ho. I aquí seguim igual. Moció aprovada i no executada. Partida pressupostària i no executada. Millores per al servei de bus urbà incomplertes. Per això els hi fem aquest prec. I esperem que aquest 2025 sigui l'any on veurem totes aquestes millores. Moltes gràcies.
Jo només dir-li, senyora Imbarnon, que si es mirés, està encara té precs? Doncs digui el prec.
Gràcies. Gràcies. I en aquest segon prec volem fer referència al problema que hi ha en diferents departaments de l'Ajuntament, en especial a l'àrea de seguretat. Quants agents tenim en servei? Teòricament consta que hi ha un total de 35 agents. Una inspectora, un sergent de baixa de llarga duració, 4 caporals i 24 agents. Però d'aquests efectius només n'hi ha 27. Veient aquests números i el que significa la seguretat, constatem que aquest govern no dona la rellevància i importància que la nostra ciutat requereix. No es fiquen a la seva disposició els recursos que necessiten tant en personal com material perquè el seu treball tingui millor i major efectivitat. Li tornem a traslladar al regidor de seguretat. Sap quina és la ràtio d'agents per cada 1.000 habitants? 1,75. Fins quan haurem d'esperar per veure aquest 1,75 implementat a la ciutat? Fins quan haurem d'esperar per veure una gestió planificada, ordenada i una major dotació de recursos i la dignificació de la policia local de la nostra ciutat? Des del nostre grup treballarem perquè aquestes millores siguin efectives el 2025. Per tant, els hi traslladem aquest prec. Treballin i tinguin com a prioritat per al 2025 el que avui els hi portem. Gràcies.
Jo només fer-li un aclariment, que m'està parlant de que no s'ha executat la inversió a les parades de la residència. Si es mirés les juntes de govern veurà que està adjudicada l'obra de la parada de la residència. Per tant, també treballen i miris els acords de junta de govern. Per part del... Hi ha algun prec?
Gràcies, senyora alcaldessa. Primerament, ens agradaria fer un prec en relació amb els pressupostos participatius, els quals ha guanyat la demanda impulsada per l'Institut Jaume Huguet i l'Escola Baltis. En primer lloc, volem recordar que les inversions necessàries no haurien de formar part dels pressupostos participatius. Des de la CUP us volem demanar que quan es detecten necessitats importants i urgents que cal abordar, aquestes s'han d'incorporar al pressupost municipal ordinari i no traslladar-se a l'àmbit dels pressupostos participatius. Aquest punt no només s'ha comentat en aquest plenari, sinó que ho hem repetit a totes i cada una de les trobades del grup motor. Realment ens preguntem de què serveix la nostra participació en aquest grup motor. També ens preocupa que s'hagi justificat la inclusió d'aquestes necessitats al·legant que hi ha hagut un increment del nombre de vots globals per als pressupostos participatius. A més, considerem vergonyós que els agents d'aquesta ciutat, en aquest cas una escola i un institut, hagin de demanar el vot per solucionar un problema que caldria assumir directament com a despesa del pressupost ordinari. També és un malbaratament de tot el procés participatiu quan és una inversió que s'hauria d'assumir des d'una altra banda. No volem que passem d'empènyer els barris a competir, que empenyem els centres a competir perquè aconseguir que s'arreglin les seves entrades. I tampoc ha de dependre que hi hagi un accident a l'entrada d'un institut que si guanyen o no una votació en un pressupost participatiu. Així doncs, de cada futures edicions dels pressupostos participatius us demanem que els projectes a presentar siguin innovadors i no formin part d'engrunes per resoldre qüestions necessàries, urgents i danys de reclamacions per part de la ciutadania i agents d'aquest cas, en aquest cas educatius. Potser caldria preveure una partida i utilitzar-la en aquests casos. Faig un altre prec. A principis de desembre es va publicar una notícia en portada a la premsa local anunciant que Valls comptaria amb una nova residència situada a l'actual edifici Pius Hospital. Des de la CUP volem denunciar aquesta informació i posar en dubte les fonts consultades per a l'elaboració d'aquesta notícia. Considerem especialment greu que, tot i haver-se convocat el Consell d'Administració del Pius Hospital i la Fundació Vilaniu una setmana després, el senyor president d'ambdós organismes no hagi informat ni comunicat res als seus membres sobre aquest anunci. Aquest episodi exemplifica com aquest equip de govern ven fum jugant amb les expectatives de la ciutadania maquillant la realitat. És evident que ni el 2025 ni el 2030 tindrem una nova residència ni un nou hospital. El que sí que sabem és que a partir del gener del 2026 Valls perdrà 41 places públiques de residència per a la gent gran, coincidint amb la inauguració de la nova residència al Pla de Santa Maria. La notícia publicada és confusa i parla repetidament de nivell comarcal, amagant la realitat de les places col·laboradores que desapareixeran a la ciutat de Valls. A més, aquest article no està avalat ni firmat per l'Ajuntament, ni per cap regidor, ni per la Fundació Vilaniu, i conté afirmacions que no són certes. Per aquest motiu, la nostra demanda és que formalment demanem al govern municipal que es desmenteixi públicament tot allò que no sigui veritat. Si no ho feu, entendrem que el govern ho avala i assumeix com a certa la informació publicada. La ciutadania de Valls es mereix transparència i no veure's enganyada amb anuncis buits de contingut i sense fonament. I un prec sobre l'ús de catxapes al Pla d'Usos. En aquest darrer prec volem posar de manifest com a contradicció preocupant en la gestió dels equipaments municipals, en aquest cas entre la Casa de la Festa i el Casal Cívic de Catxapes. En el passat, quan encara no es disposava de les cases expropiades del carrer Sant Antoni per la futura Casa de la Festa, es van destinar 9.275 euros del pressupost municipal a elaborar un pla d'usos, que va ser realitzat per una empresa externa. Així doncs, en aquella ocasió vam generar tot un procés participatiu per a un equipament que ni tan sols estava projectat, cosa que interpretem com un cas evident d'electoralisme. Actualment, per contra, hem inaugurat Catxapes com a casal cívic sense que hi hagi hagut cap procés participatiu ni pla d'usos previ que en defineixi la funció i l'organització. Quan ho hem preguntat a Comissió Informativa, se'ns ha dit que s'esperarà que es traslladi la llar del jubilat per començar a pensar-ho. Aquesta manca de previsió és preocupant, sobretot tenint en compte que tenim altres equipaments municipals sobreocupats, com és el cas de Vallgenera, i que algunes entitats locals continuen patint una clara i preocupant manca d'espais. Per aquests motius, us demanem amb urgència que s'elabori un pla d'usos per al casal cívic de Catxapes. Aquest pla hauria de ser participatiu i definir amb claredat com es gestionarà aquest equipament per tal de garantir que cobreixi les necessitats reals de la ciutadania i de les entitats del municipi. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vidal. Per part de Vox, hi ha algun prec?
Moltes gràcies. A mi me gustaría aprovechar este turno de palabra para desearles a todos ustedes una feliz entrada de Año Nuevo. También para todos los trabajadores del Ayuntamiento y, cómo no, dirigirme a los vecinos de Valls para felicitarles la entrada del nuevo año y desearles que este 2025 venga repleto de fe, esperanza, salud, trabajo y que puedan cumplir sus mejores deseos y anhelos igual que todos ustedes. Muchas gracias y feliz Año Nuevo para todos.
¿Quién es el PREC? Porque estamos al apartado de PRECs, señor González.
Quería aprovechar para desearles a todos ustedes, si quiere le ruego que me desee felicitarles el Año Nuevo.
Molt bé, pues agraïm el PREC.
Gracias.
Doncs bé, no hi ha cap més tema a tractar. S'aixeca la sessió, desitjar-los una bona entrada d'any i a la feina a tots. Moltes gràcies.